Són les dues.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb José Luis Galindo.
Bon dia, jornada molt accidentada avui a les carreteres. El dia ha començat amb dues víctimes mortals, dos homes de 27 i 39 anys, en un accident de trànsit entre Porto Cristo i Manacor, en un xoc frontal entre dos cotxes que ha deixat altres quatre ferits, dos dels quals d'important gravetat. La Guàrdia Civil investiga els fets. D'altra banda, a Eivissa, Sant Josep, un lot es troba en estat crític i altres dues han resultat ferides de gravetat després que un tot terreny hagi envaït la vorera avui matí i les hagi atropellat. També hi ha una investigació oberta per esclarir els fets. Repassem ara altres titulars. La policia local de Vila i Eivissa ha enxampat aquest estiu 5 taxistes que havien consumit alcohol o drogues. Juanjo Suñé, bon dia.
Bon dia. L'Ajuntament d'Eivissa ha demanat al govern que s'exigeixin els mateixos requisits als taxistes que als conductors de VTC, després d'haver detectat casos de xofers inhabilitats que s'han passat al sector dels vehicles de transport amb conductor.
La tornada a l'escola és gairebé un 20% més cara que l'any passat.
D'altra banda, els sindicats reclamen nous permisos remunerats i horaris laborals adaptables durant les primeres setmanes del curs. Això per facilitar la conciliació i el retorn dels infants a les escoles.
Continuen les festes de Gràcia de Mó.
A les 4 començarà el replec, unes festes que IB3 Vos retransmet en directe. El Jaleo Nocturn es podrà seguir a les plataformes digitals d'IB3 i a partir de les 10:20 a la televisió.
I en els esports, Toni Tenerife, que en poden destacar, bon dia.
Bon dia, podes tancar la segona federació. El fet de que si ahir Poblense Andrats i el Dati Valès van guanyar els seus partits aquest migdia, ha continuat amb aquesta bona... amb bon camí, la Societat Esportiva Eivissa, que va superar per la mínima el Terrassa per 1-0 al Sánchez Vivanco. Diferent ha estat la història del Porreres, que ha perdut per 2-0, els dos en temps afegit al Johan Cruyff davant del filial del Futbol Club Barcelona. I pel que fa al grup balear de la tercera federació, partit jugat aquest migdia, Penya Esportiva 1, Roland Molina 1.
Anem ara amb la previsió del temps. Tomàs Salom, què tal? Bon dia.
Bon dia. Avui diumenge de cel variable amb la presència d'aquest interval de núvols que estones ens han deixat el cel parcialment ennigulat, també algunes clarianes, però sempre amb aquest ressò a causa de la presència de pols en suspensió, que avui també és protagonista i que encara ens acompanyarà una sèrie d'hores més. Tot això també amb unes temperatures elevades, avui sensació de basca, humitat, termòmetres que poden tocar aquests 35 graus principalment cap a l'interior de Mallorca, al voltant dels 30-33 a la resta de les illes, amb el vent en conjunt de fluix de component est, en va durant les hores centrals també del dia, amb una situació marítima relativament tranquil·la, qual que redol de maror. Atenció, però, perquè per encetar la setmana entra un canvi de temps. Demà ja podrien tenir alguns ruixats, en aquest cas, núvols d'evolució diurna a punts de l'interior de Mallorca, possibilitat de precipitacions acompanyades de tempesta durant les hores centrals del dia, de fet, avís groc per part de l'Agència Estatal de Meteorologia, però sembla que el canvi més important arribarà a partir de dimarts, amb possibilitat de precipitacions fortes o molt fortes acompanyades de tempesta.
Gràcies, Tomàs. I avui és l'eclipsi de lluna total. Serà visible a partir de les 8 del vespre i fins a poc abans de les 10. Val a dir que les Balears no es podrà observar gaire bé a causa dels núvols i perquè la lluna sortirà ja totalment eclipsada i només serà apreciable al final de la fase. Són les 2:04. Luis Menéndez, al control tècnic. Començam.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Dos homes de 27 i 39 anys han mort aquesta matinada en un accident de trànsit a la carretera MA4020 entre Porto Cristo i Manacor, al quilòmetre 9. Altres quatre persones han resultat ferides, dues d'elles d'important gravetat. Ha estat una col·lisió frontal entre dos cotxes. Segons informa el 061, un d'ells s'ha incendiat.
Una de les víctimes ha quedat atrapada dins un dels vehicles i ha estat necessària la presència dels bombers de Manacor i Felanitx per alliberar-la. Segons ha informat la Guàrdia Civil, les dues persones que han mort viatjaven en el vehicle que no hauria estat responsable del sinistre. Fins a 6 ambulàncies s'han desplaçat fins al lloc de l'accident. Els ferits han estat traslladats a diferents hospitals, a l'Hospital de Manacor, el de Llevant i el de Son Espases. En un primer moment, el 061 ha informat només d'una víctima mortal, però poc després la Guàrdia Civil ha tingut confirmació per part de l'hospital d'un segon mort. La Guàrdia Civil ha obert una investigació per determinar les causes d'aquest accident.
I atropellament múltiple al municipi de Sant Josep, a Eivissa. Sobre les 11 del matí, un tot terreny ha envaït la vorera i s'han dut per davant tres al·lotes. Una d'elles es troba en estat crític, segons ha informat també el 061.
En principi, ha acudit al lloc dels fets la policia local de Sant Antoni, però després s'ha fet càrrec de la investigació la policia de Sant Josep, perquè l'accident s'ha produït en el límit entre els dos municipis. Les tres joves han estat traslladades a centres hospitalaris. Una d'elles, britànica, de 23 anys, ha estat ingressada estable i conscient a urgències de l'Hospital de Can Misses. Les altres dues han estat traslladades a la Policlínica del Rosario. Una en estat crític i l'altra en estat greu. Vicent Roig, alcalde de Sant Josep.
I els que han assistit a les tres víctimes els han atès també serveis de socorrisme d'aquí des de Platja d'Espot. Hi ha una persona que està un poc més greu i dues persones que pareixer que estan un poc més lleu, però que de moment el pronòstic és absolutament reservat i no tenim més informació.
També ho comentàvem a l'inici d'aquest informatiu, al municipi d'Eivissa, la policia local ha enxampat aquest estiu ja 5 taxistes que havien consumit alcohol o drogues, un d'ells reincident, un fet que comporta la retirada del carnet de taxista i multes de fins a 6.000 euros. Claudi Roig.
3 positius per drogues i 3 per alcohol entre els taxistes del municipi d'Eivissa aquest estiu. La policia local ha identificat un total de 5 conductors, un d'ells reincident. Rubén Sousa és regidor de transport públic.
Una vez que tenemos la prueba forense, que confirma el positivo, se abre un expediente, se le retira el permiso de conducción municipal y se le sanciona con una multa de hasta 6.000 euros. Entonces ya no puede trabajar de taxista. ¿Qué pasa? Que esto nos ha dado el caso que hemos visto alguno que le hemos retirado el permiso de conducir y ha acabado trabajando de conductor de una VTC. Y es por ello que desde el Ayuntamiento hemos presentado una alegación al reglamento de transporte del Govern Balear para que se exijan las mismas condiciones a un conductor de VTC que a un conductor de taxis.
Precisament al darrer control, la policia local va aturar 2 conductors de VTC que van donar positiu en drogues.
Nos alarma el número de casos, ¿no? Entonces intensificamos en transporte público, tanto en taxis como VTCs, este tipo de controles, pues primero para que vean que no es una broma, que le puede salir muy caro porque están jugando con su trabajo, están jugando con la vida de los usuarios y luego pues al final la multa económica es también importante, ¿no?
Amb el nou reglament, les multes per als taxistes han passat de 3 a 6.000 euros. Sousa assegura que durant la passada legislatura no es va obrir cap expedient.
Cogían algunos, pero no llegaba a tramitarse ningún tipo de retirada de carnet ni de sanción administrativa de acuerdo con el reglamento del taxi.
No només a Vila hi ha problemes, també Sant Josep ha retirat el permís a un taxista que va donar positiu després d'atropellar un ciclista.
Més en clau de successos, espectacular incendi a nit passada al carrer Bonaire del barri de Sa Penya, també a Eivissa. A les 9 de la nit, un taxista va alertar a una patrulla de la policia local que havia vist un habitatge en flames, segons ha informat l'Ajuntament d'Eivissa.
I els agents van acudir-hi amb extintors i, a més, van donar avís als bombers. Per accedir a l'habitatge, la policia va haver de serrar la reixa de la porta principal i va intentar apagar les flames, que després els bombers, en arribar, continuaren amb les tasques d'extinció. L'incendi es va produir en una habitació de la segona planta. Es tracta d'un habitatge de l'Ajuntament d'Eivissa, recentment reformat per allotjar aviat agents de la Policia Nacional. De moment, però, no està habitat. De moment es desconeixen les causes tampoc de l'incendi.
Dues i nou minuts. La tornada a les aules serà aquest setembre especialment complicada per a moltes famílies balears. Segons les dades recollides per l'Organització de Consumidors Consubal, el cost mitjà per alumne a educació primària s'enfila fins als 843 euros, és a dir, 128 euros més que l'any passat. Això suposa un increment mitjà del 20% respecte al curs anterior.
Els materials escolars, també els uniformes, són les partides que més s'han encarit, gairebé el 19% respecte de fa un any. Aquest augment s'explica per l'efecte comunitari acumulat de la inflació, l'encariment de matèries primeres i també per l'escassa regulació dels preus en aquest àmbit. A tot això cal tenir present que aquesta estimació no inclou serveis com el menjador escolar, el transport o les activitats extraescolars. Alfonso Rodríguez, president de Consumal.
Al incremento, sobre todo libros, y al hecho insular. En todos los artículos pagamos el transporte y eso es lo que ha hecho que, bueno, al igual que ha pasado todos los cursos, pues este también se ha encarecido. La única solución que hay, bueno, pues es intentar reutilizar los libros que se puedan. Este año, por ejemplo, pues están incrementando mucho las compras de libros de segunda mano a través de Wallapop y de otras plataformas.
També hi ajuden iniciatives com la de Josep Lluna, un home jubilat, amant dels llibres i propietari de la petita llibreria Pulbooks.
Des de fa 14 anys, Lluna obre les portes de l'establiment durant els mesos d'estiu per ajudar famílies a aconseguir llibres de text nous i reutilitzats. Afirma que ho fa de forma voluntària i altruista i assegura que la venda de llibres escolars s'ha convertit en un negoci especulatiu.
Persones que venen perquè aquí el material és sempre molt més barat. Vull dir, jo no faig factures superiors a 120 euros en aquest moment. I el llibre al carrer valen tirant a 400. Venen per això, venen perquè creuen en la reutilització. El problema és educar en valors. O sigui que la gent ha de comprendre que un llibre se pot utilitzar fins a 4 vegades.
En aquest context, cada vegada més famílies opten per reutilitzar llibres i material a escola com a mesura per reduir la despesa. En el cas de Nester, mare de dues nines, que enguany ha decidit apostar pel reciclatge i la reutilització per començar el curs. Segons diu, aquesta opció no només és més assequible, sinó que ajuda a inculcar valors de sostenibilitat i consum responsable als fills.
Siempre comprábamos todo el material y libros nuevos, pero este año estamos valorando seriamente reutilizarlo porque siempre sobran bolis, rotuladores, la vuelta al cole es que siempre nos empuja al consumismo con todo el merchandising que hay y hace que se disparen todos los precios. El reutilizar los libros es clave para el ahorro y también para enseñar a los niños a cuidar las cosas desde pequeños.
I amb l'inici del curs escolar, moltes famílies es troben de nou davant un dels reptes més importants de la criança, la conciliació laboral durant el període d'adaptació dels infants més petits. Aquest procés, habitual a les escoletes i a l'etapa d'educació infantil, requereix que els nins i nines s'incorporin de forma progressiva al centre educatiu, sovint amb horaris reduïts i acompanyats per les famílies. Tot i que és fonamental per garantir una entrada emocionalment segura, la manca de flexibilitat horària i de permisos laborals específics dificulta molt la gestió d'aquesta etapa per part de les mares i els pares treballadors.
I els sindicats avisen que aquesta situació és un exemple més de la falta estructural de mesures de conciliació dins el mercat laboral. Reclamen l'establiment de permisos remunerats i horaris laborals adaptables durant les primeres setmanes, aquestes primeres setmanes del curs, especialment per als progenitors d'infants de 0 a 3 anys. Consideren que l'adaptació escolar hauria de tenir el mateix reconeixement que qualsevol altra necessitat de cures familiars i que actualment recau desproporcionadament en les mares, perpetuant així la bretxa de gènere. Pepa Ramis és la responsable d'Educació 03 a Comissions Obreres.
Nos trobem amb una llei de conciliació que no preveu aquest tipus de situacions, no donen resposta a la demanda real. I tenim dones que han de demanar horaris específics i han de demanar permisos no retribuïts per poder assistir a l'entrada i a la sortida dels seus propis fills. Pensem que qualsevol mesura que impliqui una conciliació real entre famílies i els drets dels treballadors, evidentment, han de donar resposta en aquesta necessitat.
Des del punt de vista de les famílies, aquest període pot resultar estressant i desgastador. Moltes mares expliquen que han de demanar dies de vacances, en reduccions de jornada o directament fer malabars amb familiars i veïns per poder cobrir les hores d'adaptació. Altres famílies opten per adaptar els seus horaris laborals de manera no oficial, assumint una càrrega addicional que sovint no és reconeguda ni valorada.
I la situació es complica encara més en el cas de les famílies monoparentals, on només hi ha un adult responsable que ha d'assumir tota la càrrega de l'adaptació escolar sense cap suport complementari. En molts casos, això suposa haver de deixar la feina uns dies o acudir a xarxes informals de suport, quan n'hi ha. Sense mesures institucionals específiques per a aquests nuclis familiars, la conciliació esdevé gairebé impossible. Aina Serra és la vicepresidenta de l'Associació de Famílies Monoparentals.
En famílies amb un progenitor sol els fem elevats de talls absolutes. Jo, per exemple, enguany el que he fet ha estat intentar fer vacances sobretot en el setembre. Però, clar, llavors els elevats també els fèiem en l'estiu, durant els mesos d'agost. Clar, jo entenc que les adaptacions són molt, molt necessàries, però ens compliquen molt la vida a les mares. Tant de bo poguéssim tenir flexibilitat a nivell de demanar-nos dies de festa i tant de bo no fos necessari que fossin dies sense sou o reduccions de jornada. Doncs al final suposen una despesa important.
Amb l'arribada del setembre, com deia, moltes famílies se preparen de diferents maneres per la tornada a l'escola. Però més enllà del material escolar, els llibres i els uniformes, també cal preparar, com dèiem, emocionalment els infants, especialment després de gairebé 3 mesos de vacances.
La tornada a l'escola no comença el primer dia de classe. Els pares i mares tenen un paper clau per anticipar aquest moment i preparar emocionalment els infants. Segons les expertes, com la terapeuta infantil Laura Frau, explicar-los amb temps què passarà, com serà el nou curs i quins canvis hi poden haver, ajuda els nins a reduir la seva ansietat i a sentir-se més segurs.
Normalment les escoles fan reunions abans de començar, els mestres, no? I també s'anticipen els pares, però el que no fan els pares normalment és anticipar els nens. Tampoc fa falta contar-li tot, però sí una mica de, bueno, pues mira, ara arribarem a escola, saps? Pues mira, te rebrà aquesta persona i el teu primer dia serà d'aquesta manera. És a dir, anticipar de cara que ells vagin integrant, no? Que aquest moment està arribant, perquè ells necessiten més temps per integrar.
Una de les recomanacions principals de les expertes és que les famílies comencin una setmana abans a recuperar els horaris de son i menjars, així com establir rutines de preparació diària.
I també es pot preparar la tornada a l'escola de manera lúdica, anar a comprar el material amb ells, visitar l'escola abans del primer dia o parlar dels aspectes positius que trobaran, com retrobar amics o fer activitats noves. Aquests són alguns dels recursos que ha utilitzat Sabrina de Luis, educadora infantil i mare d'una nina de 5 anys.
Desde hace unos días nos hemos reajustado un poquito con el horario de irnos a dormir. Vamos unos 20 minutitos antes cada noche y nos empezamos a despertar un poquito antes. Creo que así es más fácil porque cuando llegue el primer día de cole pues no les va a costar tanto volver a la rutina. También hemos ido pues a comprar el material todos juntos, lo hemos preparado todos juntos y esto nos ha podido dar la oportunidad pues de hablar de dudas, inquietudes, ante la llegada de la vuelta al cole.
Les expertes també recomanen trobar espais lúdics amb els infants després de la sortida d'escola, especialment els primers dies, perquè puguin trobar amb facilitat un espai on expressar les seves impressions i emocions d'aquesta tornada. La tornada a l'escola no és només un canvi logístic, també és un canvi emocional per a infants i famílies. Amb acompanyament, rutina i afecte, l'adaptació pot ser més fàcil i enriquidora.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
I les festes de Gràcia de Maó viuen avui un dels dies més intensos. Un dels moments més emotius del matí ha estat quan la pregonera popular ha anunciat l'inici de la festa al geriàtric acompanyada de caixers i caixeres que han repartit el tradicional aigua-ros entre els residents. També s'està preparant tot el dispositiu de seguretat que enguany estrena el centre de control operatiu. Fanny Mateu, bon dia. Què ens pots explicar?
Bon dia. Pel que fa al dispositiu policial, per primera vegada centralitzarà les noves dependències de la policia local amb un nou sistema de càmeres que permetrà veure el que passa a la plaça del Jaleo en temps real. 50 policies locals faran feina, a més d'agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil. També juga un paper molt important Protecció Civil amb 25 persones, algunes d'elles arribades des de Porrera, Solla, Marratxí i Escorca. Creu Roja ha instal·lat l'Hospital de Campanya dins la biblioteca i és Blanca Argilés la que ens explica com serà aquest dispositiu.
Un metge i una infermera aquí dins de l'hospital, que després també tenen persones que fan, que afilien les persones que entren, que fan la primera atenció i que els ajuden. I perquè fa, hi ha un coordinador de servei, evidentment, un coordinador de comunicacions que està al CECOPI, amb la policia i totes les altres entitats que vetllen per la festa, i un centre de comunicacions mòbil aquí, que munta unes antenes perquè ens puguem comunicar per walking.
Avui fa molta calor a Maó perquè el nivell d'humitat és molt alt, així que una recomanació important és hidratar-se amb aigua. Però també hi ha altres consells que escoltem ara.
S'ha de tenir ben en compte que són unes festes on els cavalls són protagonistes. Per tant, és bàsic ser prudents, respectar-los, així com els caixers i cavallers. També s'ha de ser conscient que la plaça del Jaleo, la plaça Constitució i el seu entorn són un espai de risc. S'han d'evitar les xancletes i és perillós circular amb cotxets de criatures. Un altre moment que pot ser especialment conflictiu, si no s'està atent, és el de ses corregudes d'escors, que se celebraran dilluns capvespre. Es tracta d'un moment espectacular amb els caixers galopant de dos en dos pel cos de Gràcia. Perquè no hi hagi ensurts, és fonamental que les persones que s'hi acostin els obrin un ampli passadís. L'Ajuntament també demana que no es llencin bòtils ni llaunes a terra per civisme i per evitar relliscades de persones o de cavalls, no excedir-se amb l'alcohol i emprar els lavabos públics. Finalment, recorden que Creu Roja i Protecció Civil s'ubiquen a tocar de la plaça del Jaleo, a la plaça Conquesta.
Gràcies, Fanny. Unes festes de Gràcia que Ivetes vos ofereix amb una programació especial. Un any més es desplega un ampli dispositiu tècnic i humà per captar i compartir amb tots vosaltres l'essència de la festa. A partir de les 9:30 del vespre per internet i des de les 10:20 també per televisió es retransmetrà el Jaleo del vespre amb la narració de Vanessa Ortí, Ivet Marquès i diferents col·laboradors.
I demà ja serà el torn del Jaleo del dia, quan faltin 10 minuts per la una, amb Cristina Bugallo i els comentaris de Sílvia Pons i de David Marquès. En acabar el Jaleo, vos oferirem el popular cant Volen Vi, fins al moment de la tan esperada samba, una programació especial que també comptarà amb connexions a peu de carrer dels magazins televisius i de ràdio.
I canviant de tema, més enllà de Menorca, més enllà de Maó, el concurs més singular de l'estiu mallorquí, el del Meló de Vilafranca, ja té guanyadors. En el marc de la Fira del Meló s'ha celebrat la tradicional competició que reconeix els exemplars de més pes i de millor gust, una celebració que ha seguit Victòria Morell. Bon dia, Victòria.
Bon dia. En la categoria de meló més gros, els grans triomfadors han estat Bernat i Sebastià Jaume de Cana Sopeta. Amb un exemplar de 20 quilos, la família, que havia presentat 8 melons, ha aconseguit fer ple amb els 5 primers premis.
Ja tenim 21 parell d'anys, sempre junts, i bueno, ara en guany se van juntar les nines, però varen fer seu.
Uns guardons que han fet especial il·lusió a les més petites de la casa, na Bàrbara i na Margalida, que durant mesos s'han encarregat de regar i cuidar el meló que avui s'ha alçat amb el reconeixement de segon premi.
Han fet un pas de defensa, han guanyat, han fet el set de qualitat.
Estic contenta, m'esperava, ho vaig fer per divertir-me.
La jornada també ha estat a l'escenari de l'estrena del nou estand del producte de Mallorca impulsat pel Consell, i la consellera de Promoció Econòmica, Pilar Amaté, ha presentat la iniciativa amb l'objectiu de reforçar la presència del producte local a les fires de tota la illa.
No és un estand només de promoció, sinó també és un estand educatiu. El que volem és que se conegui la història, se conegui la nostra tradició, la nostra cultura que envolta cada un d'aquests productes. Són els productes dels sectors productius més representatius de tota l'illa i de producte insular.
Tot plegat en un ambient festiu i molt participatiu en castellers, xeremiers, paradetes, música i molt d'orgull de poble.
Gràcies, Victòria Morell. Dos apunts culturals també molt ràpidament. Una jornada dominical, com dèiem avui, amb altres tres cites destacades del calendari festiu mallorquí. A Palma tindrà lloc la desena edició de la Batalla d'Aigua de Canamunt i Canavall, una festa lúdica amb rerefons històric. A partir de les 4, les tropes de Canamunt es concentraran a la plaça Sant Jeroni i les de Canavall a la plaça d'Arsanes. D'altra banda, Santa Margalida, milers de persones ompliran els carrers per viure la processó de la Beata, considerada la més típica de l'illa. Podreu seguir en directe la festa a partir de les 9 a Ivetres Televisió, el web i el canal de YouTube. La narració de la tradicional processó de la Beata de la Vila serà càrrec de la periodista Joana Maria Maroto i els comentaris de Miquela Pomà. Així hem arribat a les 2:24. Ara sí, arriben els esports.
Informatiu migdia. Esports. Toni Tenerife.
Salutacions tell pels esports, a IB3 Ràdio. A segona federació, destacar per una banda el triomf de la Societat Esportiva Eivissa per la mínima 1-0 i per altra la derrota del Porreres en temps afegit per 2-0 davant el Barça Atlètic al Johan Cruyff. Aquests són partits que s'han jugat aquest migdia. Cau especialment la derrota del Porreres, que s'ha produït amb els gols de Víctor Barberosca al minut 91 i de Toni Fernández al 92, d'un partit que en el 90 reglamentari el duia empatat a 0. Això avui, però ahir va ser jornada plena de triomfs del nord de representants. Anem a recordar marcadors i valoracions. Poblense 1, Espanyol B 0. Sentim a Francesc Fullana, autor del centre que acaba, o que va acabar amb el gol en pròpia porta del jugador del filial de l'Espanyol, José Ángel.
Començar amb victòria a casa amb un test important, després d'una pretemporada llarga, i ens dona una moral molt important per als pròxims partits. L'intenció era aquesta, que anigués cap a dir si ho portaria, menys si qualcú dels nostres ho podia rematar, però al final segur que ha estat un dels seus. No ho he vist molt bé, perquè hi havia molts jugadors, però bé, l'important és que ha entrat i que ha servit per guanyar el partit.
Un altre marcador, a Sa Plana, Andratxo, Sant Andreu, 0. José Contreras, tècnic del conjunt andrissol, molt satisfet pel triomf del seu equip amb el gol valuós de Xavi Bouzá.
Que estoy muy contento por los chicos, por la afición. No hay otro modo mejor que empezar con una victoria en casa. Y bueno, al final, cuando un equipo lo da todo, normalmente recoge los frutos. Y bueno, hoy ha sido así. La balanza ha ido para nuestro lado. Si vamos en esta línea, pues seremos un equipo complicado, sobre todo aquí.
I l'altre partit que tancava jornada d'ahir dissabte, l'Atlètic Balears 3, Castelló B 0. Luis Blanco, molt content pel rendiment del seu equip, que va jugar francament bé a la primera part.
Creo que hemos generado muchísimas ocasiones de gol, sobre todo la primera parte del ritmo ha sido muy alto, el equipo ha querido recuperar el balón lo antes posible, hemos robado muchos balones en campo contrario y bueno, un poco la idea es esa, pero es difícil mantenerla durante 90 minutos. Sí que es cierto que también salgo contento porque al final los otros equipos también juegan y son buenos y tienen jugadores de nivel.
I també repassam el que va donar d'ahir la jornada primera federació. Segona jornada en el grup segon i segona victòria de l'U d'Eivissa. Primera com a local després de superar l'Hèrcules per 2-1 amb els gols d'Àlex Gallar, amb assistència de Lutze, de Thiago Bebé, i el segon del futbolista brasiler, un autèntic golaç, ja en suma dos, dos autèntics gols de bandera per part del futbolista brasiler que juga a l'U d'Eivissa. Sentim l'autor del primer gol, Àlex Gallar.
Muy contento, como te digo, el estreno goleador, pues bueno, tarde o temprano iba a llegar, porque con el míster y con la propuesta siempre estoy dentro del área o muy cerca, así que súper contento por llevar los 6 puntos, que creo que de momento en el grupo somos los únicos que los lleva, y bueno, amarrarnos ahí, habituarnos a ganar y a estar siempre disponibles para intentar jugar o participar en todos los partidos.
Y recordar que ahí es van a jugar 3 partidos correspondientes a la tercera federació, primera jornada en el grup balear. Recordem marcadors: Constància 4, Portmany 0, Josetense 1, Plats de Calvià 0 i Manacor 3, Alcudí 0. Jugar aquest migdia, pràcticament el temps afegit, ha guanyat la penya esportiva. Penya esportiva 2, Rolem Molina 1. Per avui hora baixa també a les 4 i mitja Mercadal Son Cladera, a la Txec Inter Ibiza Formentera, 6 i mitja Felanís Collerense, a la Txec Vinicelen Santaní, 7 i mitja Cardassà Mallorca B. També recordar, quant al bloc de futbol de Can Nostre, el triomf del Club Esportiu Sant Jordi davant el Luchador per 4-0 a la final de la Copa Illes Balears. Cal dir que el guanyador obté dret a jugar a la prèvia de la Copa del Rei. I ara sí, tancam el bloc de futbol amb la selecció espanyola, que recordin, jugarà a les 9 del vespre davant Turquia el segon partit classificatori pel Mundial 2026. I tancam en pàdel, i és que les actuals número 1 del món, Gemma de Aire Fibra, juguen a partir de les 4, és a dir, fa més d'una hora i mitja, la final del Madrid Premi a pàdel, després de superar ahir en semifinals la dupla formada per Andrea Usero i la portuguesa Sofía Araújo en dos sets. Les rivals de la final són Claudia Fernández i Bea González, i els que li agrada el tenis no s'oblidin que d'avui es juga la final de l'US Open entre Carlos Alcaraz i Yat Sinner, en joc no només el triomf en el torneig, sinó l'actual número 1 del món que ho té en aquest moment el tenista italià. Amb aquest apunt de tenis el deixem. Fins aquí els esports.